12 del migdia, i serà a les 12 també que nosaltres actualitzarem les notícies que vos podrem oferir. En aquest moment passen 4 minuts de les 11 del dematí, és el moment de donar pas una altra vegada al magazín La Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos invitarte al cine. Pero preferimos darte un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 22 hasta el domingo 24. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Suma ahorro con Eroski Club.
Una dana no es cap broma. La pluja intensa es pot convertir en una emergència real i fer desbordar torrents i produir talls a les carreteres. Protegir-te comença per estar informat. Segueix, mitjançant els canals oficials, les recomanacions bàsiques, com ara no fer desplaçaments innecessaris. Davant una dana, precaució màxima. Evita els riscs. La informació pot salvar vides. Govern de les Illes Balears.
Diumenge a les 11 del vespre...
Va haver trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, un renou que jo vos puc garantir. Després està que se me cregui o no, però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu... Claríssimament.
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
A les 12, escolta La Gran Vida.
I començam la tercera i darrera hora de La Gran Vida d'aquest diumenge. I és moment ara de recuperar una entrevista que vàrem fer el primer dia de maig, dia de les treballadores i treballadors. Aquell dia vàrem entrar de ple en el món d'un dels oficis antics ancestrals i en perill de desaparició.
Tot i que en els darrers temps s'hagi despertat un cert interès entre generacions joves i segons quins municipis en tradició com el Llevant, Artà i Capdepera ha tornat a agafar força en els darrers temps. Parlam de l'artesania, de la llatra i el cordat.
I a La Gran Vida vàrem rebre una parella de mestres artesans, la Magdalena Vidal i en Pep Toni Ferrer, responsables de Pau Masibrins, el seu negoci de llatre i de cordar cadires. Són autodidactes, varen aprendre l'ofici de la tradició oral i, a més, com artesans de l'Associació de Fibres Vegetals de Mallorca, són part de la mitja dotzena de mestres artesans associats que es dediquen a la llatre o al cordat.
I, a més, fa més de 30 anys que hi fan feina en fibres naturals, com la bòguia, l'espart, el rotangui, especialment la palma de Gerbaió, la qual recullen, assequen i tracten per fer senalles i objectes decoratius. Els escoltam. Bon dia.
Bon dia.
Benvinguts, moltes gràcies per atracar-vos avui a l'estudi.
Gràcies a vosaltres.
Benvinguts. Pau Masibrins és el seu negoci de llatre i de cordar cadires, autodidactes, varen aprendre l'ofici de la tradició oral, com artesans de l'Associació de Fibres Vegetals de Mallorca, són part de la mitja dotzena de mestres artesans associats que es dediquen a la llatre o al cordat. Ells dos, els dos oficis. Fa més de 30 anys que fan feina en fibres naturals, com la boga, l'espart, el rotanc, i especialment la palma de Gerbaió, la qual recullen, assequen i tracten per fer senalles i objectes decoratius.
Una feina de la qual ara en sabrem més detalls. I, a més, sou autodidactes. Vareu aprendre l'ofici de familiars Artà i Puigpunyent, si no anem malament, no? I d'artesans d'arreu de Mallorca. Expliqueu-nos una miqueta com és aquesta història, com vos posau en contacte, evidentment, la part familiar si estava lligada, però com va creixent aquesta passió que s'ha convertit al final en la vostra feina, en el vostre dia a dia, amb Pau Masibrins.
Sí, en el nostre ofici, vull dir, és la nostra manera de viure. Jo, personalment, de molt petit, ja el meu predi era de Puigpunyent, a Puigpunyent Galetzó fins a Andratx també hi ha garbeons, i allà se treballava per proximitat i per supervivència, en principi. Vull dir, necessitaven senars per cuir modes, per cuir robes, per camp, per sa llenya, i tenien garbeons, per tant, aprofitaven el que tenien a l'abast. I el meu predia, el dia de mal temps, en ses palmes que havia rebessat en s'estiu, feia senalles, feia corda per cordar cadires, per quatre veïnats, i jo era molt petit, però ja vaig veure com ell feia feina i me va picar la curiositat, fins que després ho vaig desenvolupar un poc més endavant.
Jo, en el meu cas, vaig viure la part més industrial, bé, el final de la part industrial de la zona d'Artà i Cap de Pere. Jo tenia família a Artà i Cap de Pere, i la meva tia Antònia, quan jo anava a estiuetjar 15 dies cada estiu, al migdia havia de fer les seves 3 hores de llatre perquè havia d'entregar la roda perquè li anaven a cercar. Allà tenien una feina molt mecanitzada, cada artesana feia només una part de la peça final, i la feina que feia la meva tia era fer la llatre. N'hi havia unes altres que cosien, unes altres que feien voretes, tot era... La mateixa peça passava per diferents cases. I jo allà me van per ensenyar a fer llatre de capell, que deien, que diuen Artà. I quan varen començar a festejar, varen descobrir que de dos llocs de Mallorca sabíem fer lo mateix, i gràcies al meu tio Toni, som a la tia Antònia, varen començar a anar a recol·lectar sa pauma, perquè era un dels problemes que teníem a l'hora de fer, i abans de que fos part natural, nosaltres ja anàvem a cuir paumes un pic en l'any amb el tio Toni, inventor meu, que ens varen ajudar moltíssim a aconseguir les claus de la finca, quan eren finques privades. Mm-hmm. I a poc això va anar cresquent, sobretot, en els cursos. Mm-hmm.
Actualment, que vos hi dediqueu professionalment, ho dèiem, i que estàveu associats a l'Associació de Fibres Vegetals, sou pots. Comptar amb una mitja dotzena d'aquí, també hi ha cistellers de Catalunya. Un ofici, però, que evidentment s'hi dedica més gent, no professionalment, com a afició, amb tradició entre jubilats, sobretot a Artà i Cap de Pere, i darrerament també hem vist que hi ha generacions de joves que s'hi interessen i que s'hi dediquen. Com veus que està l'ofici, en aquest cas professional, de la llatra i el cordar en aquest temps?
Bé, nosaltres estem formant part de dues associacions, l'Associació d'Artesans de les Fibres Vegetals, com has dit, i també Art de la Pauma. Art de la Pauma és més específic només de l'obra de Pauma, i ha fet molt bona feina, està fent molt bona feina en la divulgació i donar a conèixer aquest ofici. Allà són... és una sèrie de socis, no sé si som més de 100 ja.
Sí, ja som 100. Som aficionats més que artesans. Art de la Pauma la formant més persones que tenim contacte, que estan aprenent i que disfruten de que l'art de la Pauma no se perdi, no? I la volen transmetre, però la majoria d'associats és més amb un caire de trobar-nos, i solen fer trobades dues o tres en l'any, i això pues, mos dona vida i mos crea aquest sentiment de pertenença que ajuda i que agrada molt, sobretot a les persones més grans, que veien que això s'estava perdent, i els alegra molt veure que s'està transmetent. Gent jove que s'hi vulgui dedicar professionalment és una passa que fa molta por, perquè pagar un autònom cada mes és complicat. De fet, abans heu dit que els dos són mestres artesans, i jo confio ser-ho en breu, però no ho podria ser perquè no he estat donada d'alta d'autònoma fins ara farà un any. Clar, has de tenir un any d'autònom per poder demanar el títol d'artesà. I clar, això, ell sí, que ja veus, de les dues disciplines, tant de cordar cadires com d'obra de pauma, però jo estic allà. La feina la faig, però el títol arriba més tard. Hi ha una sèrie de requisits.
Fer-te autònom és una passa que fa por, jo és primer. Vull dir, me va costar donar la passa perquè és un ofici que no saps molt bé com partirà, depens molt de la natura, depèn molt de les teves mans, perquè no hi ha màquines que mos ajudin, i va ser un poc difícil, però ara estem molt satisfets.
Hi haurà relleu, però aquest interès dels joves apunta cap a un sentit contrari al que un temps enrere es temia que passaria, que seria la desaparició. El manco en aquestes darreres dècades o en aquests darrers anys sí que s'ha despertat un cert interès, encara que sigui per afició.
Sí. Nosaltres, tant des de l'Associació Art de la Pauma com des de l'Associació de Fibres Vegetals, és un dels nostres objectius. fer pedagogia perquè això tingui relleu. Volem anar fent feina perquè el públic valori i s'atrevesqui a pagar el que realment valen les peces. Si la gent pagàs el que realment valen les peces, les persones que en feien feina hi podrien viure sense dificultat. Això és un procés que de fa 5 anys a ara ha anat millorant i nosaltres confiem que segueixi millorant. Sí que és vera que cada vegada percebem que hi ha més alumnes que han baixat la mitja d'edat, és a dir, gent més jove que mostra interès per aquestes artesanies. Aquesta consciència de quilòmetre zero, de producte local, d'estar calant dins les noves generacions, que us haurem dit perquè això se mantengui en el temps, i sí que és vera que mostren interès, vull dir, ells sobretot en els cursos ho van notant molt.
Sí, el tema de consciència és molt important perquè, per exemple, sempre la gent compara, vull dir, mos diuen per què que aquesta senalla vaig anar al mercat i una senalla per 15 euros i volen la feina que du. Clar, quan una senalla val 15 euros o 20 o 10, vull dir, hi ha diferents preus així relativament baixos, qualcú de la cadena va passar malament, vull dir, això no hi ha màquines que ho puguin fer. Tanta feina mos duen altres com una persona del Marroc que l'hagi pogut de fer. I el preu no és el mateix. Uh-huh. Imagineu-vos si la venen per 15 euros, es queda feta, que ha cobrat el que rep. Uh-huh. El tema de conscienciació és important.
Parlant de conscienciació, ara per fer una senalla mitjana, aquesta que tots mos recordam molt bé al cap, d'aquesta que anàvem o bé a comprar o bé per anar a fer un cafico.
A la mà.
A la mà. Que quin temps mos duria entre anar a cercar la palma, la carla, evidentment... Tot el procés. Expliqueu-mos, vosaltres, com seria i quin temps més o manco duria.
Qui contesta,
Pep? El procés és molt llarg. Pot contestar tu que ho tens més controlat.
Sí, una mitja d'unes 40 hores, una senalla. Una senalla és una setmana de feina d'una jornada laboral d'un treballador. És a dir, és impossible que cobrem a tants hores el que val. Un sou normal, si jo només faig una senalla en una setmana, que he de cobrar 250 euros per poder ser mileurista. No. És impossible que se pugui pagar 250 euros, però sí, és injust que se'n paguin 20. Mm. Vull dir, és un tema de justícia. Nosaltres fem feina pues, perquè se paguin 100, 120. Vull dir, ni tu ni jo, i tenint en compte que no te poses en una senalla, comences amb una senalla i acabes amb una senalla. Aquesta mecanització que varen fer industrial, que varen fer Artai Cat de Pere, a dincà nostra, també és. És a dir, jo el dia que m'aixec i me poso a fer llatre, no faig 8 hores de llatre, perquè m'avorriria moltíssim, i no m'agradaria. A lo millor faig 2 hores de llatre, després agafo la corda i me poso a fer corda, després entenc de llatre banyada i me poso a cosir-la, tinc una peça pendent de fer una voreta i faig la voreta, i les peces van acabant i se van construint en paral·lel fins que s'acaba la comanda, no? Uh-huh. I el procés, i aquí en aquestes 40 hores no hi posam el temps de recollida, assecat i aquesta part, hi invertim 2 mesos de l'any, el maig, finals de maig, juny i principis de juliol, és quan invertim en la recollida tant de palma com de bova, que també l'hem de recollir nosaltres, perquè som el que la recolli va morir i ja no em cull ningú. I invertim 2 mesos de la nostra cada any per poder recollir el material, per poder donar servei i poder tenir producte. Això és una altra cosa que però els que molts demanen els costa molt d'entendre. És a dir, jo tenc el producte que tenc, que és el que me dona la terra, i no te puc fer 1000 senalles. Vull dir, jo tenc el material que tenc per fer X, no?
I d'on es treus aquesta matèria prima?
Sí, bé, són dues matèries primes diferents, són les més importants que manejant nosaltres, el que treballem. La bova seria, és una espècie de típica de les zones humides, basses, albuferes, voltant d'albufera, fangàs, i zona de, sobretot de Muro, i després la part de la palma de Garbeó, que és de la muntanya, vull dir, els garbeons se fan a la muntanya, se fan principalment a 3 zones, la Serra de Llevant, els 2 extrems de la Serra de Tramuntana, el Cud i Pollença, i després la zona que vos he comentat abans, de Puigpunyent, Galilea, cap a fins a Andratx. i així seria els garbeus de muntanya i les baves de zones humides.
Demanant permisos en espais naturals per poder entrar dins el parc, pactar amb els treballadors quin dia hi anem i ells estan pendents de nosaltres, els treballadors del parc de Galatzó mos ajuden moltíssim perquè per baixar el material venen a cercar-nos en Sogip, nosaltres pujam a peu, fent la recollida aquell matí, i de les 12, 12 i mitja quedam una hora i ells mos cercen pel camí o veurem fins a on hem arribat i mos ajuden a baixar perquè som molt de quilos. Cada vegada que anem a muntanya recollim entre 60 i, o 90 quilos cada jornada. Si som dos, 60, si som 3, 90. Depèn, a vegades tenim un jove en Xesc que mos ajuda i amb en Xesc mos ret una mica més.
Perdó, digues.
No, anava a demanar, i després quin temps ha de secar?
Jo anava a demanar exactament el mateix, i vol destojàveu.
Sí. Com continua el procés?
Sí, el procés, una vegada han repassat les palmes, que repassam les palmes que estan tancades, que encara no s'han obert, i el que feim és assolir-les, posar-les a l'estenedor, i entre 25-30 dies són eixutes. Quan estan eixutes, les podem fer feixos, i aquest feixo el desgordam o emmagatzem. I fins a l'hora de treballar-les, que normalment les ensofram, que és un altre procés que no és obligatori ni indispensable, però les fa tornar més blanques i més bones de manejar i desinfecta, i una vegada estan ensofrades ja se poden treballar.
Perquè no agafes també cap paràsit?
Sí, sí, sí. El sofre ho mata tot. I té tres funcions importants. La desinfecció, la ductilitat, vull dir, fer-ho més manejadies, i la blancor.
I el vostre dia a dia, abans mencionaves, Magdalena, que no et pots passar 8 hores, evidentment, cordant, que has d'anar variant les feines que vas fent, però perquè vos reti, heu de fer 8 hores o més en el dia?
Depèn de la temporada. Normalment jo faig la jornada completa entre una cosa i l'altra, entre cursos i feina. Faig una jornada completa, dies a lo millor no rip i dies a lo millor me pas, o cap de setmanes, inclús o festius.
I què és allò que elaborau més?
Depèn. En el tema de cordar cadires, ja ho té més controlat ell, i en tema de senalles, feim producció pròpia, feim manco, és a dir, la marca Palmes i Brins, feim manco coses de lo que m'agradaria perquè no tenim temps, perquè tenim comandes. És a dir, jo realment fa 2 mesos que he deixat la meva feina. Jo feia feina mitja jornada a un altre lloc i fa 2 mesos perquè me'l varen passar a Nadal sense tenir vacances. Teòricament jo tenia vacances, però no em van tenir. I varen veure que el volum de comandes de cap en aquest estiu, és a dir, aquests mesos són els més forts, perquè mos entenguem. Bé, l'estiu, és veritat que la palma està molt associada en l'estiu, la platja, és un tipus de producte que millor que no el toqui l'aigua, i és una bossa més d'estiu que d'hivern, i és quan hi ha algunes botigues que mos comanen, algunes marques que mos comanen, i feim feina per aquestes marques, aquestes botigues, comandes personals, que mos arriben per Instagram, i després la nostra marca, que sempre mos queda una mica per cadeta i estem allà intentant crear producte propi des de fa 5 anys. La nostra marca ara té 5 anys.
També parlàvem dels cursos, una part que també ocupa sobretot del temps d'en Pep Toni. Com ho ha de fer la gent si està interessada en formar-se, en apuntar-se en aquests cursos que oferiu?
Normalment la gent contacta amb jo per Instagram o des Boca Orella. Vull dir, la gent me coneix molta gent, cada vegada més, i això demostra que per tots els grups que tinc ara actualment hi ha llista d'espera perquè no puc obrir més grups ja. Actualment tenc una mitja de 120 alumnes i tots els que ja han passat i ja no venen. Vull dir que és que la gent va rotant i per contacte telefònic normalment.
Per nosaltres el tema dels cursos, no feim cursos puntuals, és a dir, no feim un cap de setmana i t'ensenyem a fer un ventador, sinó els cursos és 1 hora i mitja cada setmana, i això fa que els grups creïn vincle entre ells, i per nosaltres aquesta part social també és molt important. I és de matins, és més gent jubilada, gent que està a l'atur, gent jove potser que vol començar i que encara no té feina, i a les hores baixes ja és més una mitja d'edat, pues això, entre 40 i 60, o fins i tot n'hem hagut ara de 7, de 8, enguany, I és cada setmana molt bé, i ens anem trobant, fent les trobades un pic per trimestre, i és aquest sentiment de pertany a qualque col·lectiu que sempre a nivell de les persones és molt agradable.
Mm-hmm. Aprenem moltes més coses que fer lletra i acordar què dius.
Ben interessant, i el concepte darrere, ja no només són els cursos, la formació i aquesta identitat, que la parlàvem abans al principi amb Tomàs Barceló i Bàrbara Bibiloni, el que constitueix la nostra identitat també, precisament, és això, aquests oficis, aquesta manera de tractar els materials. I darrerament, ja per acabar, perquè ens queden res molt pocs minuts, tenint en compte que són oficis que poden estar en perill de desaparició, perquè són feixucs, perquè són minoritaris, ara hi ha ajudes, proteccions, no sé si creus que basta el que hi ha, què demanau com a mestres artesans? Quines serien les vostres peticions?
Val. Tenim suport de la secció d'artesania del Consell de Mallorca. Els tècnics i els diferents polítics que han anat passant segons els colors, segons el govern, és una àrea que intenten cuidar i que s'esforcen i que tenim contacte, mos coneixem, tenim un contacte directe, però tenim visions diferents. Una cosa és el nostre dia a dia i l'altra és el tema de protegir. I feim passes i converses i anem xerrant i anem atracant postures perquè el que ha de prendre les decisions entengui el nostre dia a dia. Un exemple que a nosaltres ens ha sobtat és que, per exemple, ara s'estan posant en marxa dues marques de garantia, de dues seccions diferents del Consell Insular de Mallorca. Una és la marca de garantia de producte de Mallorca, que està liderada per la secció de promoció econòmica, i l'altra és la marca de garantia artesania de Mallorca, que és de la secció d'artesania. Estan fent reunions en les diferents marques, els artesans han demanat també si podria ser una sola marca. No pot ser, perquè una cosa és un producte artesà i l'altra és un producte de Mallorca, vull dir, no tots els productes artesans. Vull dir, no tens per què combinar les dues coses. I ara estem fent els reglaments, de manera conjunta, els artesans en l'administració, per donar garantia de que el producte està fet aquí.
Esperem que s'uneixin al manco, que es pugui consolidar, com a, ni que sigui clarament, amb aquestes dues Exacte. Marques, que sigui de la manera més profitosa possible per defensar aquests oficis dels mestres artesans. N'hem parlat amb Madalena Vidal i Pep Toni Ferrer, de Paumes i Brins. Moltíssimes gràcies als dos per atracar-vos avui a l'estudi i contar-nos la vostra història.
Gràcies.
Ferida i sal, mirades rares, acabades explorades, rentes sanades foradades.
Fins a les 12, escolta la gran vida. Viu l'estiu amb Vivetres Ràdio. De dilluns a divendres a les 9...
i un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Pobres animals, sí, perquè pica molt.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Pòrtol, sa cabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Guerau i Jaume Noguera.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està al Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster.
Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Arribava amunt que se van amagrir molt en el moviment, jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me contava Sant Joan el 36 o 7 antes de jo néixer. Va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ells deixessin, i nosaltres en serració i això. Molt vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabiolet havia anat per mi i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Misèri, que això ho va ser una misèri.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hora de donar malsús a la tercera i darrera secció de Roger Pistola, La gran vida. Roger, com estàs?
Hola, molt bona.
Ben tornat, Roger.
Ben tornat.
Vaya gràcia, gràcia, això.
Vaya gràcia.
De fer tres seccionetes, o...
Sí.
Sí. Ja, ja està.
I tant mateix acaba.
Una pídec.
També és vera.
Una pídec.
Sí, també és vera.
Però tant de bo ha vengut.
Sí.
Exacte, exacte. No, no, no. Això...
Fer aquest serial de tres capítols.
Clar que sí.
Quan diria Manolo García, nunca el tiempo es perdido.
Ah, sí.
És una frase que sempre me ve.
I hago pájaros de barro, no?
Exacte. És aquell moment, és aquell moment concret.
Sí, ara m'ho he parat un to un poc Eugenio, no hem arribat, eh?
Sí. Vinga, va, anem a xerrar d'altres coses. Que mor durs com a darrera col·laboració d'aquesta sèrie que mos has fet aquest estiu.
I bé, com a darrera d'aquesta sèrie de col·laboracions, venc en sa teoria de bastat sa darrera de ses meves aparicions quan fèiem el programa d'entusiastes.
Oh, mira per on.
Tenia prevista que va amb aquest disc en concret. Mm. La que passa és que el programa se va acabar abans de la prevista i no vaig ser-hi temps. Mm. En aquella ocasió, fa un any i mig, vaig acabar la darrera temporada amb el disc de Buena Vista Social Club, que no està gent, per a,
no.
Gent malament.
Mm.
És un disc molt especial, també. Mm. Però la meva idea inicial, i que avui se veurà materialitzada amb aquest acte de justícia poètica, era s'esdevenir amb aquest altre disc, un altre disc icònic. Bé, pel·lícula barra disc, en realitat també. I si es cau molt més, ara veureu per què. Perquè se tracta, senyores i senyors, de l'últim vals, The Last Waltz.
Go!
Exactament, avui parlarem del darrer vals de The Band, The Last Waltz, un disc que alhora va ser una pel·lícula barra concert dirigida per Martin Scorsese l'any 1978. Se trata d'un disc en directe gravat dos anys abans, l'any 1976, durant el que va ser el concert de comiat d'aquest grup canadenc. Va ser un concert molt especial, en el qual The Band varen ser acompanyats per una dotzena d'artistes especials convidats, noms de la primera divisió del panorama rock dels anys 70. L'elenc és senzillament espectacular. Atenció, Bob Dylan, Eric Clapton, Neil Young, Joni Mitchell, Van Morrison, Ringo Starr, Neil Diamond, Ronnie Wood, Dr. John, Muddy Waters, Emmylou Harris, Paul Butterfield, Ronnie Hawkins i la família de The Staple Singers. La creme de la creme.
Sí, mare meva, quin cartellarro, eh? Que t'acompanyin tots aquests músics en un concert i podeu veure ja no només el grup que vas a veure, sinó tot aquest acompanyament, i bueno, entre aquestes
espectacular.
Joni Mitchell, que és de les teves preferides. Ah. Com sí, va ser sí. aquest... Bé, imagino que va ser tota una fita, i a més, que ens ho deies abans, és concert i pel·lícula, no?
Sí, tant el concert com la subsegüent pel·lícula documental de The Last Waltz van tenir una influència molt destacable dins de la música popular contemporània, ja que se tracta d'un dels primers documentals musicals, pocs anys després del que s'havia fet sobre el festival de Woodstock del 69. Va ser possiblement el primer que se feia centrat únicament en un sol grup, a part dels Beatles, Let It Be. A partir de llavors és una cosa que s'ha seguit fent d'una manera molt habitual, fins a la sacietat, diria jo. Qualsevol grup, de més o manca una certa envergadura, disposa del seu propi documental, o múltiples documentals. Fins i tot a Mallorca també s'han vist, sobretot durant els darrers anys, pel·lícules documentals sobre una gran quantitat d'artistes. No diré noms, però alguns d'ells han fet un o diversos documentals fins i tot abans de treure el seu primer disc.
Abans tenen una carrera discogràfica.
Sí, ja tens dos documentals, cosa que m'apareix bastant risible i que demostra quin grau d'importància l'ofereixen a la imatge envers a la música, que queda en un tercer o quart pla, com una excusa per vendre una altra cosa. Aquesta gent ja trob que són tot façana, són pseudomúsics, on això?
Bé, vinga, va, proseguim abans de...
Sí. Abans d'engentir-me
més. Que se te'n va ser llengua, Roger.
Ara ja anirà gran.
Sí.
Bé, quina expressió més bona, Celestí.
Bé, el cas
és... Cap al Canadà.
El cas és que aquest film en el qual ens centrarem avui va ser una aposta pionera, va ser el que va obrir tot aquest meló. I ha estat sovint aclamat com el millor documental musical de tots els temps. Jo no sé si aniria tan enfora, però certament és molt bo. Però no tant per la part documental, sinó pel concert en si, que va ser un esdeveniment històric i irrepetible. Com a documental tampoc no n'hi ha per tant. El propi Martin Scorsese n'ha fet de molt més interessants, rigorosos i exhaustius. En el cas de The Last Waltz, senzillament és que entre les cançons del concert s'hi van intercalant algunes declaracions dels membres de la banda dient principalment xorrades en un estat d'evident embriaguesa. Crec que en aquest cas les paraules s'obren. Allò més valuós és la música en si. Escoltava això.
Yeah!
Totes les aparicions estel·lars d'aquest concert de comiat de The Band, crec que la que destacaria per damunt de totes és la que van d'escoltar, que és la que va fer en Van Morrison. És pura dinamita.
Sí,
se menja el públic amb patates. Poques vegades he vist en el lleó de Belfast en un estat tan expansiu. Normalment té una posada en escena bastant estàtica. Crec que és una d'aquelles persones les quals la processó va per de dins. Té un feeling sobrehumà quan canta, però sol estar quiet, com un estaquirot. Res a dir, és la seva manera de fer, sí. Ja problema. Però en aquest concert en concret se va desembuixar fort, agitant els punts en l'aire i cridant "One more time!" I se va posant el fuldit. I
ho sé creix, perquè me costa molt imaginar-me.
Sí, molt guai. Se va posant el fuldit i la resta de la banda dins la butxaca des de la primera nota. Des del primer moment se va trepitjar aquell escenari de San Francisco el dia d'Acció de Gràcies del 76. I la banda sona més compacta que en qualsevol de les altres cançons del disc, possiblement per això. Anaven tots a una, seguint cadascun dels seus moviments atentament.
Clar.
Aquest magnetisme, eh?
Sí, ja.
Això, Roger,
sí,
tu que has estat en tantes configuracions, crec que és una de les grans virtuts del Roger Pistola, en tantes configuracions
de bandes
que ha estat i està i estarà. Això, tens aquesta sensació, però, que passa? Que quan hi ha un cantant que té aquesta capacitat, no només de cantar bé, sinó també de cantar a ritme, a to, aquesta gent que té tanta... Que també vos empeny com a banda.
Lideratge, no?
Sí.
Frontman, no? Sí.
I vos passa, no? Això com a músic, que també allò t'empeny d'alguna manera o t'ajunta, no?
Com en qualsevol àmbit. Jo crec que hi ha bons líders i mals líders.
Clar,
no?
clar.
Ben, Roger, és bastant líder. Quant toca?
Sí, no, moltes vegades és que està davant i cantant.
Jo pensava que ell és el líder. Frontman, sí.
Però és que ell mateix no se podria jutjar ell mateix com a cantant.
I he dit que m'agrada molt estar a un costadet.
I anar fent acompanyant.
Això, convidàvem a totes les persones que ho vulguin, a que cerquin karaokes que se fan per Manacor i això, podran participar i fins i tot que en Roger i companyia siguin la banda.
Estar acompanyats, per sentir-se frontman per un dia.
Quasi res.
La sensació de qui Borbou és que allò va tot sol, no? És com un curs d'una
ruada.
Que és tan orgànic que té vida per... Per ella tot sola.
És molt esgotador.
Vinga, tornant davant, que m'anem per les bardisses,
sí.
Parlàvem d'aquesta actuació estel·lar davant Morrison, però la resta, Roger...
Les altres actuacions no s'estiguin gens malament, n'hi ha que són verdaderament brillants. La de Neil Young, per exemple, i la seva emocionantíssima Helpless, o el clàssic Muddy Waters fent de predicador amb el riff obstinat i hipnòtic del seu Manish Boy. fitxes Blues, Pooh i Doo. Mm-hmm. En Clapton i en Ringo passen bastant desapercebuts, la veritat. Mm-hmm. Sa xicha brilla d'una manera ensegadora a la meva estimadíssima Joni Mitchell. Mm-hmm. No podia ser d'altra manera.
Sí.
Com pareix cantant la seva cançó Coyote, que és una de les millors cançons de la seva segona etapa, ja va mollant aquests versos quilomètrics com si res, davant de l'embadaliment dels seus compatriotes canadencs de The Band.
Joni Mitchell, ja ho han dit, Roger, i té certa devoció.
Sí, sí, va fer el meu treball final de carrer sobre ella.
Sí, en sap cosa.
I, per cert, vull comentar que vull que deixeu que expressis meu més sincer respecte i admiració per una gent que va tenir els collons tan quadrats com per posar-se de nom davant.
És que això t'anava a dir. És que jo pensava que no encetaríem aquest meló.
Sí, 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 que m'apareix meravellós. Arrogants? Sí, també, per suposar. Sí, la banda, saps? I punt, fenomenal. Ara ja no ho podrà fer ningú altre, ja van fet ells. Però també és vera que durant els anys 60 n'hi va haver uns quants altres que hi varen fer prop, eh? El primer grup d'en Van Morrison, per exemple, se deia Them. Qui som? Ells.
Són ells.
Molt bé, sí. Molt bé. O també hi havia els Guess Who, els Endivina Qui. Qui ve tot ja avui? Endivina Qui.
Gens quin malament. Bon joc, eh? Que sí, són dos.
Això és una, com el concurs que Mor va fer a Virgínia.
Sí.
De si era nom real o inventat de banda. Mira, podrien jullar un dia en aquest concurs.
Sí. Molt bon
joc. En tu hi podrien jullar.
Però sí, sí.
De tota manera, sigui...
Això ho van enclavar més, van ser de band.
Estava de clar que... Si muntes una banda i te dius...
De
la banda, evidentment, ja...
Sí, però...
T'has passat una mica tot joig abans de començar, no?
Has de saber fer-ho, també, perquè... Tu podries haver pegat una derrapada que pegues per costats, sí, però sí. En aquest cas, clar...
Bé, després se configuren així, amb el que són, amb el pes històric que tenen, sí, no? I supos que aquest nom, que qualsevol altre li pareixeria això, molt mal triat, sí. Resulta que és una genialitat.
Sí,
no?
A part d'ells, quan se van posar davant, no començaven de zero, abans. Uh-huh. Abans s'anomenaven The Hawks, uh-huh. Tenien un altre nom, els Falcons, The Hawks. Uh-huh. Que, per cert, allí a Mallorca també hi havia un grup dels anys 70 o així, anomenats uh-huh. Els Falcons.
Uh-huh. Que, per cert,
són de persona cerdera, no?
Són sí, de... procedien d'un grup que és de Grupo 15.
Grupo 15.
Si venim de davant, el grup anterior dels Falcons, part dels components uh-huh. Dels Falcons, crec que recordar que era un Grupo 15.
Pot ser, pot ser. Uh-huh.
I d'ahir, mira.
Però bé, dubte que tinguin ja relació amb The Hawks, els Falcons. No crec que sabies no que abans s'anomenaven els Falcons.
Esperar muy cafeteros, diguéssim.
Ja, sí, crec que això. Això de The Hawks era quan feien de banda de suport en Ronnie Hawkins, que era una espècie de cowboy esbojarrat, bastant divertit, que feia rhythm and blues i rockabilly. Mm-hmm. Posteriorment, els Hawks se varen fer molt coneguts per ser la banda de suport d'en Bob Dylan durant la seva primera electrificació. Això va ser durant l'any 1966. El varen acompanyar durant aquella desastrosa i històrica gira on el públic li tirava coses a l'escenari i li cridava ajudes i el traïdor.
Pobre.
Per haver començat a tocar la guitarra elèctrica i a rodejar-se de personatges d'aparença perillosa i dubtosa reputació com eren els Hawks.
És que em posa aquest nom, Hawks.
Llavors, després de posar-se aquest fabulós nom de The Band, l'any 67 van seguir col·laborant constantment amb el geni de Minnesota en diversos discos, com són els John Wesley Harding, After the Flood o The Basement Tapes. I, com no podia ser d'altra manera, la darrera aparició estel·lar d'aquest concert memorable de The Last Waltz és la del senyor Dylan en persona, que interpreta Baby Let Me Follow You Down, que és una cançó tradicional que apareixia en el seu primer disc, seguida del temazo Forever Young. I llavors, com a colofó, tornen a comparèixer la traquelada de celebritats que havien anat apareixent durant tota la vetllada per interpretar coralment aquell himne d'en Dylan també, anomenat I Shall Be Released. Mm-hmm.
Mare meva.
Mare meva, sí.
Brutal.
Mare meva. Recomanació avui especial, una darrera gira enregistrada que se va fer, després se va fer com un referent en el món del documental musical, un dels primers, i aquest I Shall Be Released, per acabar, no? O sigui, clar.
Sí, i allò més previsible hauria estat posar aquella cançó, ara per culminar també el nostre repàs d'avui, però no serà així.
No.
Perquè sí, resulta no. que hi ha una altra col·laboració que m'apareix encara més fascinant i que en realitat no va tenir lloc durant aquell mític concert de The Band, del Dia d'Acció de Gràcies del 76, sinó que és una cançó que també surt a la pel·lícula documental de Martin Scorsese, però que va ser gravada sense públic abans o després del concert, no ho sé. I que compta amb els membres de The Band juntament amb els Staple Singers. Els Staple Singers són una família de músics, cantants, concretament, que no són ultrafamosos, però que tot i així han col·laborat com a músics de sessió per una infinitud de discos de gent com Aretha Franklin, en Prince, en David Byrne, Acher Fire, Ry Cooder i moltíssims més. Són una família molt important dins de la música popular contemporània, sobretot dins el soul, el gospel i el rhythm and blues. Hi ha un altre documental que parla sobre tots aquests i altres músics de sessió, freqüentment oblidats, però igual o més importants que tota la gent que sí que ha rebut una forta atenció mediàtica, com la tira llonga de noms que apareixen a The Last Waltz, per exemple. Aquest altre documental, i llavors recomano tant o més que The Last Waltz, se diu 20 Feet from Stardom, a 20 passos de la fama. I si el mireu, descobrireu talents tan fascinants com els de la família Staples, gent autèntica de banda veres.
To find some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where the man I found in bed? He just grinned and shook my hand.
Una altra d'aquestes col·laboracions d'aquest Last Waltz, de band, concert documental, música en directe. I Roger Pistoda, només ens queda donar-te les gràcies de nou per voler passar aquests minuts de ràdio en nosaltres una vegada més.
Moltíssimes gràcies a tu i a tot any que mos escolta, sobretot.
Per aquest ballet.
És de Revals, ja l'han ballat.
Això mateix.
Amb què ens acomiadam.
I d'allà ja veurem en el tema de The Last Waltz per acabar.
amb això posant punt el programa d'aquest diumenge, tornem la setmana que ve, per darrera setmana.
Per darrera setmana, sí.
Toti, García Coll, Celestí Oliver, Lluís Menéndez ha estat el control tècnic. Bona setmana.
Bona setmana.
Adéu.
Adéu.